En Radio Alcoy,
Lora del Medio Ambiente.
Molt bona vesprada, és un plaer tornar a retrobar-nos en aquesta hora del medi ambient. Un programa on anem a plantejar-los una proposta ben interessant per al cap de setmana. Visitar el jaciment arqueològic del Puig, amb una visita teatralitzada aquest diumenge que permetrà descobrir també els nous treballs de conservació d'eixe poblat íber. Marxarem, per tant, d'excursió i anem a resoldre un dubte que teníem. Com es va formar el barranc del Cinc? Li ho preguntarem a Enrique Moltó. Abans anem amb la bona música, com ens agrada començar el programa. Paco Pascual, molt bona vesprada.
I què, bona vesprada?
Sons de primavera és el que anem a escoltar avui.
Sí, sí, anem a sentir o continuar en la primavera en la que estem immersos. I, però avui anem a deixar-nos portar per un murmuri. Susurro de primavera, del nostre amic canadenc André Gagnon. Quique, un altre so que ens pot ajudar a evocar qualsevol moment viscut en aquesta meravellosa primavera. Ploga, feia sol, feia calor, estiguem quasi baix zero conforme hem estat estos dies. És una forma de recordar o de viure la primavera.
Eixa variabilitat meteorològica de la estació. Paco Pascual, moltíssimes gràcies.
A vosaltres sempre, gràcies.
L'hora del medi ambient.
Avui la història, el patrimoni, el paisatge, la natura es combinen En una de les excursions que l'Ajuntament d'Alcoi desenvolupa des del mes de febrer i fins al mes de novembre per tal de donar a conèixer el patrimoni històric i arqueològic del terme municipal. Es tracta de l'excursió cap al poblat ibèric del Puig d'Alcoi aquest proper diumenge. Es tracta, a més, d'una visita teatralitzada. D'aquesta visita, d'aquesta excursió, anem a parlar amb Pedro Juan Parra, que és el president del Centre d'Estudis Històrics i Arqueològics d'Alcoi. Molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique.
I amb el director del Museu Arqueològic, Camil Vicedo. Josep Maria Segura, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Però una proposta d'allò més interessant, ja no només pel que anem a veure, sinó per com anem a veure-ho.
Bueno, sí, a banda de l'interès de la visita a un lloc excepcional, en unes vistes fantàstiques, i un punt carregat d'història, perquè allò, pues, el poblament d'allí es remunta al segle IV abans de Crist, la visita té l'al·licient de que comptarem en la col·laboració d'un grup, anem a dir d'experts, però que en aquest cas són també actors, que van a explicar una sèrie d'aspectes de la cultura ibèrica, com podien ser l'armament, la indumentària, el teixit que es feia en aquella època, els adornaments que portaven, la ceràmica, l'artesania, però vestits d'ibers, i a més són grans coneixedors de lo que estaran parlant, diguem que són, que en aquesta volta la visita guiada, encara que allí en el programa puga figurar Ignasi Grau i jo, diguem, un poc la representació del Museu d'Alcoi de la Universitat d'Alacant, en aquest cas ve gent que reforça la idea, perquè venen les persones que fan aquestes activitats en quasi sempre al mes de setembre en el jaciment ibèric de Moixent de la Bastida de les Alcuses. I estos companys, estos col·legues, els hem convidat a que passen este matí en Alcoi, en el Puig, per poder també transmetre els seus coneixements, la seva experiència en una activitat molt interessant, que és, pues, això, conèixer un poble ibèric, però a més en personatges per allí dins, vestits en una indumentària fidedigna de que recrea l'època en concret.
Una forma ben atractiva per tal de plantejar aquesta història i aquest patrimoni que té Alcoi, no?
Sí.
Al voltant d'una època a cavall entre romans i l'edat mitjana, que durant molts anys va ocupar un segon lloc, no?
Bueno, la cultura ibèrica es va redescobrir, bueno, es va descobrir en les terres valencianes i en l'Alcoi, però va ser un dels llocs capdavanters, perquè teníem a Camil Vicedo, teníem al cronista del Coi Remigio Vicedo San Felipe, i precisament en 1913, en el programete de festes de moros i cristians, és la primera ressenya que fa el que aleshores era cronista, no va ser després cronista de la ciutat, en aquests moments està a punt d'accedir al càrrec, però ell fa una ressenya del caràcter ibèric, li dona, reafirma que allò són restes ibèriques, les situa en l'època, en el seu moment, i és un poc, inclús va per davant en quant a coneixements i en quant a experiència, que el propi Camil Vicedo, que després es consagraria com el descobridor de la Serreta, que enguany precisament es disposem a commemorar aquests 100 anys de la Serreta, que precisament l'excursió serà el mes de maig. Esta s'ha fet ara, pues, per conveniència, per agenda de la gent que col·labora en l'Ajuntament d'Alcoi, en este cas concret, en el CAEA i en el museu, i bueno, i esperem que siga un matí molt interessant en quant a poder veure coses un poc diferents, una visita un poc diferent del que estem acostumats.
Del que es tracta, Pedro Juan Parra, és de fer didàctica a peu de carrer, no?
Sí,
és a dir,
sí,
en el propi lloc.
Nosaltres estem comprovant des del CAEA, aprofite des d'ací com a president del CAEA per a donar les gràcies a l'Ajuntament i també al propi Museu Arqueològic Camil Vicedo, perquè en les tres entitats estem fent un equip de col·laboració important en les cicles d'excursions, que està tenint una gran acceptació per part del públic. José Maria, jo i alguns socis quasi sempre anotem les estadístiques i el número de visitants va en augment, i no solament gent d'Alcoi, està venint gent també des comarques de les Rodalies, gent de la Vall d'Albaida, de gent de Cocentaina, de Muro, d'Ontinyent, inclús gent d'Elx i d'Alacant. I això ens té que omplir d'orgull als alcoians, el veure que tenim un patrimoni que no el coneixem només nosaltres, el donem a conèixer a les poblacions de les altres comarques, no? per fer també un poc de turisme cultural, perquè n'hi ha gent que ve i coneix la població i es queda i va a l'hostaleria, als bars, als cafeteries, als restaurants, i això crec que també és important. Estem fent una, el que has dit tu, una labor didàctica, perquè molta gent aprèn la història en més a gust, de manera més amena, en una excursió que llegint-se un llibre, perquè nosaltres també fem publicacions, fem exposicions, xerrades, conferències, però així l'assistència és molt més gran, perquè, sobretot perquè pensem que és una cosa encara més agradable, però nosaltres tenim que fer totes les activitats possibles, no? Bé, i com ha dit José María, després, el mes de maig, també tindrem la xerreta. Bueno, va vindre una visita d'un tinyent, d'un centre de formació de persones adultes, van vindre una vintena professors i van quedar prendats del museu. O sigui, no pensaven que Alcoi tenia tanta cultura ibèrica, perquè, no sé, Alcoi és molt conegut per la revolució industrial, la burgesia, el modernisme, en fi, per les festes, però també tenim que difondre la part de cultura ibèrica, que és molt important. Alcoi tenim un protagonisme important.
Què és el que hem de saber? Quin és el AEU del poblat ibèric del Puig?
Bueno, l'assentament humà que per primera volta s'instal·la en el Puig és sobre l'any, anem a parlar del 700, l'any 700 abans de Crist. És el moment de la formació de la cultura ibèrica, on un grup dels, diguem, els nets de la població prehistòrica d'aquestes comarques comencen a tindre contactes amb comerciants fenicis i adopten una sèrie de costums i de utillatge de les vaixelles, les ceràmiques, compren coses importades de Fenícia, que està a l'altra part del Mediterrani, a l'altra cara de el que ara seria la franja de Síria, Palestina i demés. I aquesta població que arriba així, són comerciants, si no s'instal·len però deixen els seus productes, i la població autòctona és la que evoluciona i fan un primer poblament allí dalt, molt tímid, amb molta poca gent. I el segle V, abans de Crist, i sobretot en el IV, que és el moment final del Puig, doncs allí n'hi ha una època de floriciment en el que es fortifiquen, construeixen una torre que tindria aproximadament uns 5-6 metres d'alçada, que té 5 per 12 metres, que es va consolidar fa uns anys, i per tant tenim restes d'unes habitacions, d'unes cases, d'uns departaments, que testimonien la vida durant més de 400 anys al voltant d'entre el segle VIII i IV d'este grup humà. Un grup humà que al voltant de l'any 330 abans de Crist abandona este poblat, segurament mogut per una sèrie de directrius d'aprofitament estratègic del territori, i decideixen agrupar-se en la població de la Serreta, i diversos poblats comarcals d'època ibèrica abandonen els seus enclavaments i tots es reuneixen en la Serreta. I és quan la Serreta ve en el seu màxim moment més important. Però bueno, és el model de població ibèrica, on un grup d'aproximadament unes 300 persones viurien allí dalt i es dedicarien a l'agricultura, a la ramaderia, a l'aprofitament de tots els recursos que tenien al seu abast, i estaven sota la protecció d'un terratinent que era el que s'assegurava l'aliment i la protecció, perquè aquest terratinent tenia al seu servei uns mercenaris, una gent armada que en un moment d'inestabilitat podia donar-los protecció. Uh-huh. És un poc com ara la societat actual, que tenim una policia, que tenim uns serveis mínims d'educació, de sanitat, doncs allò seria una organització molt més rudimentària, però que buscava la gent agrupar-se en punts sota la protecció d'unes persones o d'un grup, d'una élite tant política com cultural i econòmica, que els donava protecció.
Uh-huh. I, òbviament, no era un poble aïllat, sinó que destaca per aquesta vinculació amb altres pobles i amb unes relacions comercials a moltíssims quilòmetres.
Sí, sí, perquè tenim en compte de que el port de marítim més pròxim és la vila, Via Joyosa, el camí del peix, que sí, posteriorment es posa en funcionament en el segle XVIII i XIX, però també l'Albufereta. L'Albufereta és un port natural, antic, en aquella època, i n'hi ha ceràmiques dels alfars d'aquestes comarques que han aparegut en jaciments ibèrics de la costa i molts productes que venien via marítima que pugen així. En el Puig n'hi ha ceràmiques de tradició i de factories tant d'època fenícia com d'època grega, ceràmiques gregues del segle IV, n'hi ha moltes, i coses que viatjaven i que arribaven, perquè eren els productes que les èlits volien gastar, com el que ara pues, sempre busca el mòbil d'última generació, uh-huh. o el rellotge més interessant, o la corbata més bonica, no? Pues en aquell moment hi havia elements, o fins i tot veure vi importat, que el duien, i per alguna festa que el patró no podia convidar a seus treballadors, pues sempre aquests productes són els que marquen les èlits són les que busquen comprar, s'asseguren de tindre una sèrie de productes per a quedar bé i convidar als seus treballadors o a la seva clientela, que es diu en aquella època. Tenen una sèrie de clients i de personatges.
És a dir, que dos mil·lennis després tampoc han canviat massa, no?
No, perquè realment l'únic que en aquella època es vivia en cases de màxim 35-40 metres quadrats, eren habitacions xicotetes, i ara pues, els pisos tenen 80-90 metres o tenen 200 alguns, no? Però bueno, que en el Puig també veurem cases molt xicotetes i cases de grans i que empleen un mòdul de construcció i una pedra duta d'un altre lloc. Vull dir que les diferències socials també s'observen en este punt en el que s'ha treballat moltíssim, s'ha invertit moltes il·lusions i molts esforços, i sobretot és el punt que el Museu d'Alcoi, l'Ajuntament d'Alcoi, entre finals de l'any passat i primers d'enguany, hem consolidat una sèrie de departaments d'unes casetes que estaven excavades des de fa moltíssims anys, i ara hem recuperat per a la visita pública, per a la conservació del lloc. S'han tirat unes graves de diferents colors per a establir les diferències entre el que són les àrees de circulació, els carrers i els espais domèstics. Per tant, la visita al Puig pues ja té el sentit este de que ja veus les coses una miqueta millor, i d'això es tracta, des de conservar també, no sols d'excavar, sinó de conservar.
És també un poc presentar al gran públic aquestes tasques de conservació, sí. i de rehabilitació.
Sí, la visita que farem, no? Que farem el matí del diumenge, ha sigut propiciada per presentar a la societat i al públic, als nostres seguidors, perquè en definitivament el que comentava Pedro Juan Parra és que tenim un grup ja molt fidelitzat de gent que ens segueix tots els diumenges, i és presentar-los aquestes novetats, i a més en una festeta, una espècie de al·licient que serà pues, veure i tocar les robes de Ziber, les armes i tot allò en rèpliques, però molt ben fetes.
Tot això a partir de les 9 el proper diumenge.
Sí, hem preparat un autocar que eixirà de la plaça Espanya a les 9 i un altre a les 11, i després en moments centrals d'aquest horari de 9:45 a 11:15 i de 11:45 a 13:15 es faran les visites en el jaciment del Puig. El que vulga acudir per seus mitjos propis, caminant per la Via Verda, en vehicle fins a l'Estepar, pot incorporar-se. No n'hi ha. L'única llista de la gent que s'apunta és per a reservar plaça d'autocar. Uh-huh. Però el que no la pugui aconseguir o el que no ho tinga clar, pues, si esperem que el diumenge es faci un matí bo, el temps està així un poc indecis, però
sembla que millorarà.
I la idea és passar un matí allí i compartir pues, coneixements en estos experts que venen del Museu de Prehistòria de València.
La reserva de l'autocar al Museu Arqueològic al telèfon 96 553 71 44.
Sí, en horari de matí.
Tornem a repetir, 96 553 71 44. Encara que recomanem que una excursió a peu des de la zona de l'Estepar tampoc és que siga una gran distància, però
no,
poder disfrutar...
En 25 o 20 minuts estàs dalt.
Doncs enhorabona per la iniciativa, moltíssimes gràcies. Confiem que siga tot un èxit aquesta visita al poblat ibèric del Puig d'Alcoi el proper diumenge 30 d'abril dins del cicle d'excursions al voltant d'Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic. Pedro Juan Parra, president del Centre d'Estudis Històrics i Arqueològics d'Alcoi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i està convidat tota la població alcoiana i la de les rodalies, de les comarques, perquè val la pena. Dit també que el lloc és preciós, tant el del Puig com de la Serreta. Els aficionats a la fotografia segur que disfruten fent fotos si fa un dia bo, i vamos, és un marc incomparable. És un lloc, els ibers eren intel·ligents, sabien localitzar els emplaçaments en llocs estratègics, igual que després fan els musulmans i fan tot el món. Bé, doncs pues, gràcies a Ràdio Alcoi i convidar a la població alcoiana i la població de les comarques dels voltants.
Moltíssimes gràcies també a Josep Maria Segura, director del Museu Arqueològic d'Alcoi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Quique. Gràcies, Ràdio Alcoi. 'Cause I need to move, I need to wake up,
I need to change, I need to... Saludem, arribats a este punt, a Enrique Moltó. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Enrique Moltó, professor de Geografia a la Universitat d'Alacant. Per tal de parlar-nos avui de com es va formar el barranc del Cinc i, bueno, el que és en realitat i tota la mitologia i la llegenda que s'ha generat al voltant d'aquest barranc.
Sí, la veritat és que l'explicació llegendària, com sempre, és més bonica que la científica, però bueno, i a més, inclús per ell, la veritat és que ho farem més vegades, ja vam fer alguna cosa així en el salt, ho podem fer més vegades perquè és bonic això de donar un poc la doble explicació sempre, la llegendària tradicional i la més o menys científica, no? I la veritat és que inclús quasi costa més imaginar la real que la llegendària, ara veuràs per què t'ho dic. Jo fa alguns anys ja, en el llibre d'història del Coll, Juan Picó i jo es van dedicar a fer un estudi sobre aquestes qüestions i vam dedicar un capítol al Salt i al Barranc del Cinc. L'altre dia vam parlar del Salt, avui parlem del Barranc del Cinc. El tinc que començar llegint un escrit que apareixia a la guia del foraster en Alcoi, impremta libreria de José Martí, a l'any 1864, en la qual es dia: es tradició muy antigua que este barranco se formó a la violència del terremoto universal que sufrió el globo al expirar en la cruz nuestro Redentor Jesucristo. Esa explicació que apareix ahí, inclús en època encara més anterior, en el 1653, n'hi ha una explicació encara més llarga, una investigació inclús feta per l'Ajuntament d'Alcoi o per les autoritats municipals d'aquest moment, en la qual es parla un poc d'esta qüestió de que el Cristo Redentor va morir en la creu, i arrel d'aquesta qüestió va haver un gran terratrèmol, de les quals coses va passar, que va tremolar tot, i es va fer inclús un estudi en l'any 1568 que demostrava, entre cometes, que, diguem, les dos parts del Barranc del Cinc eren simètriques. Per tant, era una forma d'explicar que això era real, que aquest terratrèmol havia produït aquesta separació brusca de les dues parts del Barranc del Cinc i que al final això havia provocat aquesta imatge icònica que tots tenim de la nostra ciutat, no? Que realment és un dels símbols més grans que tenim. Inclús hi ha una tradició, és tan menys, entre cometes, fundada i més recent, que l'atribueix al terratrèmol més gran que ha patit el coi dels històrics desconeguts, el del 1620, en la qual es parla també d'aquesta qüestió, no? De que a partir d'aquest terratrèmol es va produir aquest badall. Evidentment, totes aquestes explicacions són molt boniques, però clar, no són
massa exactes, no?
No són reals, i tenen una altra base. La base fonamental d'aquest barranc del Cint és, sobretot, és una qüestió que té una doble explicació. Per un costat, les forces internes de la Terra, és a dir, el que són les formacions a partir de desplegaments i les falles, el que provoca que apareguin grans fractures internes. Aquestes coses, de vegades, pues, no tenen molt, es pensa que es produeixen en terratrèmols o en grans erupcions volcàniques, però de vegades aquestes qüestions, les nostres muntanyes, les nostres formacions, és una qüestió un poc de tirar-li temps. La geologia és una qüestió de tirar-li temps i imaginació. I al cap resulta que, com dic, quasi és més fàcil d'entendre l'altre que això, no? Durant molts anys van a produint-se una falla que va anar separant paulatinament aquestes dues parts que havien emergit juntes, i va anar, per tant, produint-se aquesta espectacular falla. Per això explica aquestes dues parts simètriques. És un poc com quan s'explica la simetria entre Àfrica i Sud-amèrica, no? I aquests encaix que n'hi ha en les plaques tectòniques. Bueno, a altre nivell, així passa el paregut, no? I aquesta falla, inclús, va ser aprofitada per a que aparegara un material d'argila roja, rogent, que s'anomena Kuiper, i que tot el món pot veure que n'hi ha un teular a la base del Barranc del Cinc, jo crec que tot el món el coneix, que aprofita precisament aquest material rogent que apareix ahí. En definitiva, el que explica l'aparició del Barranc del Cinc és, per un costat, d'aquesta enorme falla que va anar separant a poc aquestes dues parts que havien emergit juntes, i que el que passa, va passar després, és que les forces d'erosió externes, no ja les internes, sinó les externes, és a dir, la pluja, el fred, el vent, etc., el que va passar va ser que va aprofitar ese badall inicial que havia s'havia produït ahir a partir d'eixa falla, va aprofitar un riu, un xicotet barranc, que va anar obrint-se pas amb la dissolució de la roca calcària per part de l'aulla i també amb la força pròpia de les pluges més abundants, i a poc, per tant, van aprofitar aquesta primera fractura inicial per anar fent la cada vegada més ampla i per a discórrer per la base d'aquest barranc i aquest riuet, que normalment no apareix perquè és una zona calcària i per tant molt permeable, però que en els últims mesos sí que ha aparegut perquè el nivell freàtic està alt, i que no hem d'oblidar, també és una de les fonts que abastix al municipi d'Alcoi, secundària respecte al Molinar, però també ho és. Per tant, és una qüestió doble. Per un costat, la fractura inicial provocada per les forces internes de la Terra i ja falla, i després l'aprofitament per part del curs del riu d'Aulla que passa per allí, del barranc del Cinc, per anar separant poc a poc i per anar eixamplant aquesta fractura inicial. I clar, pues, a partir d'aixes bases, pues, el Sant Jordi va aprofitar aixes davall per a votar d'una part a l'altra, que, com torna a dir, no? Dins de la llegenda és una imatge pues, molt, molt plàstica i molt bonica, no? Com les altres que he comentat.
Mm-hmm. Pel que fa a la datació de quan es va poder produir la fractura inicial...
Això és més complicat. Realment, evidentment, no parlem d'època històrica. La fractura inicial segurament es produiria fa milions d'anys, perquè això seria bàsicament a finals de l'era terciària, després del primer plegament que es va produir, doncs l'han de tirar, evidentment, milions d'anys. O sigui que no té... I segurament no amb l'apariència actual, com dic, seria segurament en origen d'aquesta fractura algo més estreta, vora 30 o 40 milions d'anys, però després, poc a poc, durant sobretot l'època més finals del terciari quaternari, o sigui, ja quan fa pues, a partir de 10 o 2 milions d'anys, fixa't que estem parlant de quantitats d'anys com si foren...
Sí.
És que això funciona d'aquesta forma. Pues, a partir d'ahir, com dic, aquesta evolució posterior, una vegada es va quedar ja més o menys quieteta aquesta badall, el que va passar és que l'opció de l'aulla, pues, poc a poc, va anar actuant, i com dic, tirar l'imaginació, si tirarem molta aulla seguida a una zona, sabem que al final també faríem una acció semblant. Però això és un poc més o menys el mateix. I per tant, pues, és un poc aquesta explicació que, clar, algú es dona en època històrica i evidentment és molt més antiga. És una qüestió que fa de datar, evidentment, finals de l'era terciària, principis del quaternari com a molt, però la part més actual, que és la evolució del barranc.
Mm-hmm. Ben interessant saber com es va formar aquest icono de la ciutat, el barranc del Cinc.
Molt bé.
Enrique Moltó, moltíssimes gràcies.
Vinga. L'hora del medi ambient. Ràdio
Alcoi. I per tal de tancar aquesta visió de l'hora del medi ambient, tornem a saludar a Paco Pascual, que ens oferirà una frase que de segur ens fa pensar aquest cap de setmana.
Hola, Quique. Bueno, pues anem a intentar-ho, per lo menys. Fixem avui en l'escriptor colombià Gabriel García Márquez, i una de les seves frases diu: no es verdad que las personas paran de perseguir sueños porque se hacen viejos. Se hacen viejos porque paran de perseguir sus sueños.